treballa de manera preferent per a integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual ha aconseguit recaptar 15.011 euros gràcies a l'outlet organitzat el passat cap de setmana al Mercat de Sant Joan de Sabadell, un rècord històric quant a la recaptació. Els diners aniran destinats a finançar les adequacions que s'estan realitzant a les noves naus de Castellar del Vallès, on Cipo ampliarà el seu servei de gestió de residus. En parlem des de Ràdio Castellà amb el nostre company Guillem Plans i el president de l'entitat, Joan Madaula. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme, i molt bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Suposo que si el mercat d'outlet va ser dissabte, encara deus estar feinejant avui dilluns, Joan.
Avui, sí, avui encara estic. Estem aquí recollint tota la roba i reclassificant-la i comptant-la, vull dir que contínuament hi feina.
15.000 euros. Heu d'estar contents, no?
Molt, molt, molt. Realment, la ciutat ha respost com sempre, i també els proveïdors. Aquesta vegada han tingut quasi bé 5.000 peces exposades, per tant, en tots els casos han batut rècords, i això ens anima a continuar endavant, i realment és un aconteixement, molta gent ho espera, a la ciutat de Sabadell.
Mm-hmm. 15.000 euros que vosaltres destinareu a les instal·lacions que teniu a Castellà.
Correcte. Tenim unes naus que la senyora Tula ens va fer una donació, ara farà un parell d'anys, per culpa de la pandèmia hem parat una mica, havíem parat la rehabilitació d'aquestes naus, però tocava fer aquesta rehabilitació perquè eren naus que estava feia 10 anys que estaven tancades, i hem fet tot el canvi de teulada, hem tret tot el fibrociment, l'hem tret tot i hem posat teulades noves ja aïllades i amb nous, amb claraboies que ens donen il·luminació natural, tot l'apartat de contraincendis, totes les boques de rec i els extintors, etc, uns banys nous i vestuaris, i bueno, tot això, posar les naus una mica al dia. Per tant, aquests diners ens han benvinguts per poder adequar, fer aquesta adequació de les naus.
M'has comentat que veu arribar a plegar 5.000 peces de roba. D'on les vau treure?
Això són fàbrics més que fabricants, són confeccionistes locals de Ciu Sabadell, que, bueno, continuament, i tot i que el que és fabricació, doncs, al seu moment es va tancar, però sí que hi ha molt confeccionista encara que funciona a la ciutat, i en total uns 16 proveïdors que han pogut, ens cedeixen aquesta roba durant aquests dies perquè puguem intentar vendre-la, i llavors arribem a un acord d'una part que ens queda per nosaltres, no?, com a donació a la fundació nostra.
Ja és, si no m'equivoco, el tercer any que feu un mercat d'aquest tipus.
No, són 13 edicions. Mm. No vol dir 13 anys, perquè al principi només es feia una edició a l'any, a la tardor-hivern, i des de fa ja 4 o 5 anys, ara ja recordo, vam començar a fer dues edicions l'any. Vol dir que des del 2010, més o menys, vam començar a fer aquesta outlet, el 2010. Vol dir, portem 12 anys amb 13 edicions.
Mm. Algun dels oients, que no són de l'òrbita, potser no coneixen el projecte de Cipo. Ens l'explicava la Carme, que de manera preferent treballeu per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Des de fa 20 anys?
No, des de farà aquest any, concretament, això es va crear l'any 1968, per tant, aquest any farem 54 anys, d'un grup de pares, com moltes ciutats del territori ha passat, que en el seu moment pares que tenien els fills, que sí que havia certa educació a escoles especials, però no havia sortida laboral pels seus fills. Llavors aquest grup de pares es van unir, van crear aquest taller, això l'any 68, en aquest cas també era per fer treballs auxiliars a la indústria tèxtil que hi havia aquest moment, i per tant perquè els seus fills poguessin d'alguna manera desenvolupar-se laboralment. I, per tant, si es treballes, també t'acabes doncs, integrant a la societat millor que estar a casa, no? Llavors, estem parlant d'això de 54 anys, que ja van aquests pares, que primer van ser uns herois, començar amb molt pocs recursos i inclús viatjant a Holanda, aquell moment doncs, era un model que Holanda ja funcionava, anant a Madrid a buscar diners, etc. Vull dir que van iniciar el que avui és Cipo, i ja et dic, això és un model que moltes ciutats ho trobes, perquè aquells anys doncs, van començar a associar aquests pares per donar sortida i solució, sortir als seus fills, bàsicament.
Ara, actualment, amb quantes persones treballeu i com ho feu?
Sí, tenim dues línies d'assistir a les persones. Una, que és donant treball, la persona que té capacitats, diguéssim, de treballar. Tenim 80 persones en aquesta situació, que estan treballant amb el seu horari, amb el seu sou, etc. I llavors en tenim pràcticament 100 que estem assistint en un centre ocupacional que fem algun tipus d'activitats diverses, tallers, inclús tallers d'artesania, o vull dir que igual la capacitat de treball, diguéssim, regalat o que coneixem com a treball ordinari no tenen la capacitat. Per tant, són 180 persones, 100 assistides d'una manera en aquests tallers i 80 treballant en jardineria, en bugaderia, en reciclatge, etc., en diverses línies de producció, no?
Com han evolucionat al llarg de tots aquests anys les vostres línies de treball?
Sí, com havia dit, inicialment es havia començat amb aquest tipus de treballs auxiliars del tèxtil, evidentment això també es va desaparèixer. Van crear una línia de bugaderia, amb el tema de rentat de roba, que llavors també es va traspassar aquest negoci amb el grup 11. Van crear una nova societat que es va dir, en el seu moment era Cipo Flissa, ara és Cipo i l'Union, que està a Sabadell també. Allà només tenim una participació accionarial, no portem la gestió d'aquesta empresa. Per tant, la bugaderia va marxar, per tant, també ens vam reinventar això l'any 90 i pico. També amb un taller de manipulats, que això sempre ha sigut des del principi, no? El tipus de blisters, de treballs de treballs en sèrie que algunes empreses ens donen. Vam començar a desenvolupar també el tema de jardineria i tenim doncs uns contractes importants amb l'Ajuntament de Sabadell, que portem tot el rodal de riu Ripoll i algunes parts de parcs de la ciutat. I també fa uns anys vam començar la part de gestió de residus, que és el que vindria aquí a Sabadell, aquí a Castellà, les naus a Castellà, tot el tema de gestió de residus i reciclatge, que aquí pensem que tenim bastant futur. I ara, recentment, i molt recentment, hem creat una nova línia de restauració, en aquest cas en col·laboració amb l'Escola Xaloc de Sabadell, també, per tant, també és un treball en xarxa, que donem oportunitat a les nois i noies que estan en aquesta escola fent un mòdul d'hostaleria de venir a fer pràctiques en aquest restaurant, i també pensem que al futur podem donar llocs de treball.
L'amanidor, no?
L'amanidor, correcte, sí, sí, sí.
Com està funcionant? Ara em sembla que fa pocs mesos, no?, que el vau posar en marxa.
Sí, l'1 de març es va iniciar aquesta activitat. Això està en un centre cívic de la Generalitat, en aquest cas a la Creu del Barà, i portem dos mesos, però estem contents. El balanç és... No, està fent una mitja de 30-40 menús al dia, però més que el que portem és les perspectives que tenim, no? Tenim compromisos d'alguns altres casals per portar-ho nosaltres, tota la línia de càterings, inclús el propi menjars que fem al centre de dia que tenim a Sabadell sortiran d'allà. Per tant, hi ha un recorregut en aquest tema molt, 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 molt engrescador.
Joan, t'agraeixo moltíssim la feina que estàs fent de resumir tot el que fa Cipo, perquè és moltíssim i no és fàcil, però al marge de tot aquest treball, suposo que també hi ha una part molt important, que és el missatge que llanceu a la societat.
Mm-hmm. Sí, sí, aviam, d'alguna manera és visibilitzar aquest col·lectiu, donar-los oportunitats, i és la nostra missió aquesta, no? Des de sempre, donar oportunitats a persones que tenen altres capacitats, no podem dir discapacitat, no m'agrada massa dir altres capacitats, però que molt sovint no són reconegudes i tenen difícil encaix amb una empresa ordinària o amb un... Per tant, és intentar donar oportunitats perquè aquestes persones es puguin desenvolupar i ser el màxim d'autònomes possible, no?
Cipo és una fundació privada. No creus que no hauria de suportar tant pes i l'administració hauria de posar més recursos?
Això és una reivindicació que sempre l'estem dient. Sobretot, més que recursos, és que s'adaptés als nivells actuals de costos. Tenim pràcticament 10 anys que va estar congelat l'aportació de l'administració pública. Aquests dos últims anys hi ha hagut petites revisions, però no suficients, i per tant és aquí on. Sabem que una part, segur que nosaltres hem de buscar alternatives, però l'important és que la part que sí que aporta l'administració es vagi actualitzant, i això és el gran problema que tenim, que portem molts anys de congelats, inclús els professionals que treballen, per mi hi ha un problema de que no estan pagats al nivell de responsabilitat i dedicació que tenen. Per tant, aquí és on hem de treballar, perquè s'adecuïn. El concert que tenim avui amb l'administració s'adecuï a la realitat dels costos, de l'increment de costos que hi ha hagut aquests anys, i més ara aquest últim any, no? encara més motiu.
Com bé comentaves, Cipo va néixer el 1968. El que m'he confós és perquè a la fundació privada Cipo va néixer el 2002.
Sí, correcte. Si nosaltres realment tenim dues, estem organitzats amb dues personalitats jurídiques. Tenim la cooperativa, que es va crear el 1968 com a cooperativa, i la fundació, sí que és veritat que un grup de famílies de Sabadell que volia ajudar Cipo van crear aquesta fundació l'any 2002. Per tant, sí que la fundació és més jove, però realment Cipo com a tal va néixer l'any 68, com a, en aquest cas, en format cooperativa.
Quins són ara els reptes que teniu a curt termini?
Sí, nosaltres el que tenim, i per mi molt important, és donar també la part d'habitatge, residència, als nostres usuaris. Per què? Perquè molts d'ells doncs es van fent grans, els pares i mares ja no poden, o alguns ja falten. Per tant, aquestes persones volem que continuïn amb nosaltres fins l'últim dia, tot el cicle de vida, perquè ara la solució que tenim, tenim a residències en aquest moment, que tenim en aquest moment 27 persones amb residències pròpies, però el problema és que quan arriben a una edat de jubilació, diguem-ho així, han d'anar amb un geriàtric ordinari, i això és el que volem evitar. Per tant, amb l'Ajuntament de Sabadell i amb la Fundació Barnola estem ja enfilant una nova residència per 60 places noves amb atenció 24 hores. És a dir, que els nostres usuaris que tenen una certa edat i, per tant, tenen més dificultat de mobilitat, es puguin quedar a la mateixa residència, que és casa seva, amb uns espais per poder-hi fer activitats. I, per tant, això és una cosa que tenim. Jo m'agradaria que fos a curt termini, serà mig, perquè tot el que és administració sempre té, necessita els seus temps, però esperem que el 2024 això es pugui, pugui ser una realitat. Això és molt important perquè hem donat aquesta solució i sortida nostra a les persones que atenem. I un altre tema que tenim també, potser també mig, però que és important, és tota la part de jardineria que tenim avui en el carrer Malaia, també treure-ho de del nostre centre de dia per créixer a nivell assistencial i tota la part de jardineria posar-la en una altra ubicació també a la ciutat de Sabadell. També estem en conversa amb l'Ajuntament perquè ens pugui fer una sessió de terreny i puguem fer unes noves naus per la part de jardineria.
I a Castellà...
Tant, els reptes són majúsculs.
I a Castellà, amb aquest rentat de cara a les noves naus,
sí,
suposo que millorar el servei de gestió de residus.
Correcte, perquè ara també està en el nostre centre de dia, per tant, és una activitat que volíem treure feia temps i, per tant, això ens va molt bé tenir aquestes naus a Castellà per poder fer tota aquesta activitat concentrada aquí a Castellà.
Mm-hmm. Perfecte, Joan, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bueno, és important, si em permets, una petita falca ja que aquí a Castellà del Vallès, el dia 13 de maig, inaugurem una exposició també que es diu Calidoscopi, al Mercat Municipal de Castellà, que ja estem en conversa amb la Regidoria de Comerç, que ens cedeixen l'espai de vestíbul del mercat, i inaugurem aquesta exposició. Calidoscopis són calidoscopis gegants, grans, com a mobles, que tenim exposats, i també és una manera d'entrar al municipi de Castellà i donar-nos a conèixer d'una forma més present, no? Estarem en aquesta exposició aquí del 13 al 28 de maig al mercat municipal de Castellà.
Segur que la venim a veure des de Ràdio Castellà i de l'Actual, Joan.
Molt bé.
Perfecte, d'acord. Doncs moltíssimes gràcies. T'agraeixo l'atenció aquí, al Connectats.
A vosaltres. Fins aviat.
Molt bona tarda, Joan, i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, i efectivament tenies tota la raó del món que el que cal és lloar la tasca que fan des d'aquesta fundació, aquesta feina d'integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Avui n'hem parlat d'aquest cas i ara de seguida arriba el temps d'opinió.